Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, bona nit, el que us estimeu més. Aquí estem una altra vegada amb vosaltres, què us sembla? Jo crec que la setmana passa tan de pressa que ni temps teniu de trobar-nos a faltar, eh? Encara ressonen les notes del programa anterior, que ja en tenim unes de noves que demanen pas. I avui, estimats amics i amigues oients, com ja us vaig avançar la setmana passada, acabarem de parlar de la Cenerentola, l'òpera de Rossini, que som a punt de veure la Faràndula, els que som de Sabadell i Rodalies, i en altres teatres els que són de les altres ciutats, que tenen el goig de rebre les produccions del cicle Òpera Catalunya, afortunades elles, crec jo. Per ara, Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant.
Questo in maiuscole, bestia in maiuscole, bravi così, noi don magnifico, tu pepparone, dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri titoli, non ben piacciate, di splenitudine, autorità, riceva l'ordine, riceva l'ordine, chi leggerà? Di più non mesere, per anni 15, nel vivo amabile, d'acqua una gocciola, alas capietum, et strangulato, capietum, strangulato, perché eccetera, la onda, eccetera, nell'onda, eccetera, parola, eccetera, perché eccetera, la onda, eccetera, nell'onda, eccetera, parola, eccetera.
Parola, eccetera, e faccia,
ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città.
Che passa con la mia mente, andiamo, andiamo, mettere vivo nell'ufficio, si vedrà, si vedrà, si vedrà, di non dico vero, si vedrà, si vedrà, si vedrà.
Prendo bellissimo di questo sia, anche più male che si vedrà.
I avui, com no podia ser d'altra manera, hem començat també amb música de la Cenerentola, del primer acte, la divertida ària amb cor a càrrec de Don Magnifico, Concho sia cosa que correspon, si recordeu el que us vaig explicar la setmana passada, a l'escena en què aquest personatge visita el celler del Palau, és nomenat gran cantiner i de seguida comença a expedir decrets d'acord amb el seu nou càrrec. Era el gran Enzo d'ara amb el cor de la Westdeutschen Rundfunks, la ràdio de l'oest d'Alemanya, i la Capella Coloniensis, dirigida per Gabriele Ferro. Avui reprenem en aquesta desena temporada del nostre programa l'acostum que tenim de demanar a alguns protagonistes de les produccions que ens expliquin detalls de les mateixes, així com la visió que tenen de l'òpera, del personatge, les seves inquietuds, etc, etc. Per tant, per ampliar-nos la visió d'aquesta Cenerentola per òpera a Catalunya, donem la benvinguda a Elisa Vélez i a Pau Monterde. Benvinguts.
Hola. Hola,
merci.
Gràcies aquí, per ser aquí amb nosaltres. Com sabeu, doncs, sempre és un plaer que ens visiteu. Sempre hem de buscar qui pot venir de la producció que no estigui massa... Em sembla que avui és dilluns, estem registrant el programa el dilluns. Avui descanseu, no?
Sí, avui és el dia de descans de la companyia.
Molt bé, així m'agrada. Algun dia hem de descansar, no?
Sí.
Molt bé. A veure, comencem per l'Elisa, que l'Elisa ja la coneixem, ja va estar aquí fa unes temporades quan vam fer el Cosi fan tutte, que ella feia la d'Espina, va estar aquí, recordes?
Sí, sí.
Doncs bé, en aquesta producció de la Cenerentola donarà vida a la Clorinda, que és una de les germanastres. El Pau Monterde, per la seva banda, també el coneixeu molt bé, també ha estat aquí, és el director escènic. O jo diria encara més, és qui ha concebut la idea de l'espectacle que veurem com una totalitat. Oi que és així, Pau?
Sí. Bueno, és feina del director d'escena, sí, juntament amb el director musical.
Efectivament, però vull dir, el concepte, la idea, que llavors plasma sobre l'escena, l'has estat treballant prèviament amb molta força. Bé, comencem per l'Elisa, si us sembla. Bé, tu, una xica tan guapa com tu, interpretando a una hermana fea.
M'agrada molt. Però molt.
T'agrada fer la germana
fea? Sí, fa de mala.
Sí?
Sí? Sí. Sembla que estigui una mica encasillada en aquests papers.
No.
Però no, m'agrada, m'agrada. M'agrada perquè és un personatge que penso que es pot, no sé, exprimir tant, sí, tant, que, bueno, clar, tal i com Pau ha fet aquest muntatge, veient des del seu punt de vista i que, bueno, que hem treballat a tope la primera setmana molt amb el text, parlant molt de cada personatge. Ell ens va enviar cadascú com una mica de
un
resum, un compte, no? Sí, és veritat, un compte, certament, un compte de, sí, explicant una mica el personatge, no? De cadascú. I això va ajudar molt el pensament també que ell volia donar a aquesta posta en escena. Bueno, jo de dies els personatges, tots els set solistes, són molt, molt complicats, no sol vocalment, perquè Rossini és Rossini, sinó escènicament, no? Tal i com s'ha fet, penso que és molt, molt divertit, molt, com es diu, entretingut, no?
Entretingut, sí.
El meu personatge, doncs, clar, és la Clorinda, és la germanastra, la major.
És la gran, sí. Jo
Y bueno, sí que está lo, ahora bueno, yo prefiero que parle él de toda la época en la que la quiere,
sí.
Un poco
pues el Pau ens aprofundirà una mica en tot.
Pero sí que debo decir, bueno, si me lo permitís, lo hablaré en canario.
No,
y
tú habla en la lengua que tú prefieras, te sientes
porque
más cómoda.
A veces me expreso mejor en canario.
Sí, no.
Entonces el tema es que
pero
muy
complejo. El acento es más dulce canario que el
bueno,
catalán.
Bueno, bueno. El tema es que vocalmente todos tenemos una complejidad, como ya había dicho, muy fuerte. Uh-huh. Y lo que nos exigen escénicamente, que estamos encantados, porque podríamos ser unos personajes, las hermanastras pueden pecar de ser un poco más estáticas, pero no, las han movido de una manera. Niño, que tenemos que hacer escalfaments, tú, abans de començar a cantar, físicamente,
sí.
De veritat, ¿eh? Sí, porque... Sí. Hay movimientos muy secs, ¿no?
Sí,
muy
ta-ta-ta,
y que tienes que estar verdaderamente
atenta.
Bien, sí, sí. Bien concentrada, bien todos, ¿eh? Desde el primero hasta el último. Uh-huh. Tenemos un gran trabajo, ya digo, que llevamos estas semanas a tope todos. Y además muy agradecidos, ¿no? Y que sea una chererentola que creo que el público se lo va a pasar pipa. Porque
seguro.
Nosotros ya no lo estamos pasando pipa.
Claro. Y esto se transmite.
O sea, que imagínate.
Esto se transmite. Y bueno, desde luego, entonces, ya sabemos que eso, bueno, siempre sale bien, pero cuando Pau está en la dirección es una cosa tan espléndida lo que vemos, porque, bueno, pues tiene todo este inmenso trabajo que estabas contando tú,
sí.
Detrás, porque a lo mejor la gente se piensa, bueno, han hecho 4 ensayos.
Uf.
Y no.
No,
para nada.
Molts assajos.
Muchos ensayos, molts assajos i moltes hores i molt repetir. Ahí lo que surt malament fins que surt bé i vinga, vinga, i dale, que te pego. És així.
Sí, però estamos todos los solistas, estamos contentísimos con ese trabajo porque nos ayuda también, ¿no?
Claro.
A encontrar el personaje, darle el carácter no solo escénico, sino vocal.
Claro.
Porque sembla que no, también le das énfasis en según qué momentos,
sí,
¿no?
Sí,
y eso con la coordinación Pau y la coordinación del director también musical,
sí.
Que es muy importante, arribar a un punt de, donde
un
el
punt
público...
Bueno, com que també
sí.
Són equips molt
exacte.
Consolidats de fa anys, que ja us coneixeu,
sí.
Suposo que ja sabeu on trobar-vos, no? Vull dir,
sí, i ens trobem ràpidament.
Ens trobem ràpidament, no costa gaire, això. La Clorinda es tan mala, como dices, pero yo creo que más bien las hermanastras, más que malas, incluso el Don Magnífico, yo no lo considero malvado, sino es grotesco, no sé,
sí.
Es como un...
Una mica dolent, sí.
Una mica dolent, sí, però bueno, podria ser un molt més, vull dir, no és allò de...
És una mica un dolent que fa gràcia.
Fa gràcia.
Fa gràcia, perquè en moments... La seva... És un personatge molt ambiciós.
Mm-hmm.
Molt ambiciós de diners
la pela,
i de poder.
Sí.
No?
Sí.
I aquesta ambició hi ha moments que el cega tant que no
sí.
Veu coses que per tothom són evidents. I això és el que fa gràcia.
Bueno, perquè acaba sent grotesc la seva manera d'expressar aquestes ànsies de poder. Divertidíssim el duo amb el Dandini, que diu, bueno, què vull? I 100 no sé quants lacais, i no sé, 116 cavalls. Que, unes xorrades...
Per demanar que no quedi.
Per demanar que no quedi. Però és tan grotesc i tan ridícul que dius, tio, on vas, no? És molt divertit en aquest sentit. Ara aprofundirem més en la producció. Una cosa més, Elisa. Cantes de l'àrea?
Sí.
Sí?
Sí? Hombre... Jo t'haig de dir que l'única vegada que he sentit cantar l'àrea va ser la primera xenerentola que vaig veure, que va ser l'any 82, al Liceu. És l'única vegada que he sentit cantar l'àrea. Mai,
doncs,
mai més.
Sí, la
que és
farem.
Fortunata Micrede, es diu, no?
Sí.
Sí, és Venturata.
És Venturata Micrede.
Però no és de Rossini, l'àrea.
De Goldini.
No,
és de Golini.
Sí,
de Luca Golini.
Golini.
Sí, sí, sí.
Però també hi ha dues àrees més, una àrea i un conjunt, que són
sí,
del
també
Luca
són de la Golina.
Sí, sí.
I que els cantem, també.
També els canteu.
Sí.
I quins són?
L'àrea de la Lidoro, que després
sí.
El Rossini va fer una altra.
Sí, o sigui, farà...
Va fer...
Basto Teatro del Mundo, farà.
Sí,
va,
que és la del...
Que és la de l'estrena.
Del Luca Golini.
Mm-hmm.
i el cor que inicia la segona part, que moltes vegades el tallen, suposo que el tallen perquè no és del Rossini.
Pues aquest cor ni el conec, perquè l'àrea de l'Alidoro, també en aquesta producció que et dic, va sonar aquesta. L'última xerenda que vaig veure, que va ser potser l'any passat o fa dos anys a Frankfurt, també van cantar aquesta, i sempre més he sentit l'altra.
Vam estar adoptant, eh? Sí. Sembla que hi ha una qüestió de per què el Rossini fa la segona, que és perquè tenia un baix, el Joaquino Moncada, que tenia més possibilitats de lluïment, i aleshores li va fer una ària.
Més qualitat, sí.
La primera vegada, entre que devia anar molt de pressa i el Luca Golini el va ajudar, i que possiblement el baix doncs no
era gran cosa.
Sí, o és un problema de tessitura, també, no arribava tan amunt, o no era capaç de fer les agilitats que li demanaven, doncs vam fer aquesta altra. El més curiós de tot, per mi, és que el text de l'àrea, el text inicial que fem és un, compara el món amb un teatre, com fa el Shakespeare o fa Calderón, no? Quan estrenen l'any següent a Nàpols, per cert, el Magnífico aleshores ho fa amb dialecte napolità. Existeix el llibret en dialecte napolità per gustar el públic de Nàpols. I el llibretista, el Jacopo Ferretti, escriu una àrea molt semblant de text en aquesta primera, però és diferent. No se sap qui va fer la música d'aquesta, no s'ha conservat la música, ho fan a Roma altra vegada, i a Roma hi tornen després de... o sigui, l'estrena a Roma, l'any següent la tornen a fer a Roma, i tornen a Roma una tercera vegada 5 anys després, em sembla. I en aquesta és quan el Rossini fa l'altra ària. El text de l'altra ària és un text més llarg,
sí.
I curiosament els dos primers parlen, comparen el món amb un teatre, que tots som comedians i tots tenim el nostre paper determinat. La tercera és un plantejament diferent, que jo no hi he arribat a entendre per què el van fer així. No sé si que entremig havia canviat el papa i les coses anaven diferent a Roma, podria ser, no m'he entretingut a comprovar-ho, perquè l'àrea parla, ja no parla de comparar el món amb un teatre, sinó de que hi ha un déu que decideix el destí de cadascú i no sé més. Aleshores, la Lidoro, cantant aquesta àrea, agafa més el paper d'un capellà que no pas el d'un filòsof, això hem de dir a l'altre.
Més clerical, no?
Sí.
Molt bé, està molt bé l'argument, i m'agrada que ho hagi explicat, perquè sí que, a veure, no sabia si cantava aquesta, però sí que vaig veure, per exemple, en les bases del concurs de l'escola, que es demanava aquesta àrea, i també es demanava l'àrea de la Clorinda. Per això us he preguntat, dic, sí és que es feia, perquè, ja dic, i m'agrada que sigui així, perquè serà benvinguda per mi després de tantíssims anys de sentir el...
Però espero que t'agradi.
Segur, és venturat a mi, creia. Molt bé, molt bé. Bueno, a veure, tenim temps encara. Pau, explica'ns una mica de concepte general. Anem a comparar, si vols, les Ventafocs diferents, no? La Ventafocs original de Perrol. Aquesta ve de Perrol, no ve dels Grimm.
No, la dels Grimm és...
És cruel.
És posterior i sí, és una mica més cruel. Sí. Tot i que la de Perrol té un antecedent, no sé si el Perrol el coneixia o no, perquè sembla que era un conte molt, molt popular, i el Perrol el treu d'aquí. Hi ha un antecedent italià, que encara és més truculent, diguem, que els Grimm. Sí, hi ha un primer assassinat que fa la pròpia Cenerentola, d'un personatge que la tracta malament, no? Ja no recordo si és un padrastre o madrastre, el pare o la mare, o qui és. Però hi ha un...
La bontà en triomfo la ponem entre comilles.
Sí.
La bontà en triomfo només apareix al final, el Rossini en Ferretti. Hi ha el conte del Perrol, hi ha una primera versió teatral, encara amb una fada padrina, diguem, i amb uns personatges que no tenen nom, o tenen uns noms molt propis del moment en què es fa, no? Després hi ha una que és una mica el referent. Aquesta és el 18, encara, aquesta primera que dic de la Padrina. Mm. N'hi ha una altra que és de principis del 19, mm. Em sembla que és del 10, del 1810, que fan el llibretista que es diu Etienne i el músic és Nicolò Isouard. Sí. És una òpera ferí, en diu, una òpera fantàstica, amb parts parlades i parts cantades, mm-hmm. i aquí els personatges ja surten amb el seu nom, que els trobarem després, mm-hmm. amb les dues que trobarem al darrere. La següent, 4 anys després, estrenada a l'Escala, és una que es diu Agatina o la Virtù Premiata, mm-hmm. Em sembla que l'altre es deia simplement Cendrillon, en francès. Sí. Aquesta de l'Escala es diu Agatino, la Virtù Premiata, mm-hmm. de la música de l'Stefano Pavesi i un llibret del Francesco Fiorini. Mm-hmm. Aquesta recull molt directament, diguem, l'argument, els noms dels personatges, tot el fil argumental de l'òpera francesa. Mm-hmm. I 2 anys després, 3, encara no 3 anys després, estrenen Rossini Ferretti, la seva Cenerentola, uh-huh. o La Volta in Trionfo, i aquí és on apareix el nou aquest. Sí. Segueixen molt l'esquema anterior, però hi ha un personatge que primer la fa de padrina, després ja és un home, que és l'Alidoro, que és el preceptor del príncep, sí. i que és descrit primer com astrologo, com a mago, uh-huh. fins i tot a la versió de l'Escala, sí. i no és fins a l'última, la del Rossino Ferretti, que es diu simplement filòsofo, maestro del príncipe.
Per treure aquests elements de màgia que els Rossini no li agradava.
Treuen tots els elements de màgia que encara existien, la transformació d'ella i tot això, sí. és a base de màgia, no? Sí, les versions anteriors. Sí. En aquesta treuen tot el que significa màgia.
Tens vestit i ves al ball.
Exacte. No hi ha res, i es nota que és volgut, no? que és fet expressament.
Sí. I molts anys després vindria la Cendrillon de Massenet, que suposo també deu seguir el fil de Perrol.
Aquesta no la conec, conec en detall.
No, és diferent d'aquesta, vull dir, hi ha molts més personatges, hi ha madrastra, hi ha el pare, que és viu, allà el pare és viu, la madrastra, que és una mala peça, les dues filles, que són també, bueno, com les d'aquí, i molta gent, perquè hi ha el rei, hi ha el príncep, hi ha la fada, i fullets i coses, molt maca aquesta
en relació amb el conte. És clar, hi ha la diferència de que el conte és una madrastra i aquí és un padrastre, sí. que, per tant, no té una relació directa de parentiu, però en canvi les germanastres sí que són germanastres,
sempre són germanes,
són germanes de mare,
de mare, sí.
I l'altra qüestió, a part d'aquesta diferència de fa de padrina a filòsof, és que hi ha un element que no surt en el conte, que és que el príncep es disfassa de criat i fan passar el criat per príncep. I sí, això és el que dona lloc a moltes situacions còmiques, que és el que,
correcte.
El que exploten.
I l'altre element diferent, que bueno, tothom, inclús en el programa Demà de la Cenerentola, hi surt aquest element que és el que li ve al cap a la gent, que és la sabata de vida. Uh-huh. Però aquí no hi ha sabata.
No hi ha sabata,
no hi ha sabata, perquè hi ha un braçalet. És cert, això que era que a Roma, doncs, que una senyora ensenyés el peu nu a l'escenari...
No es podia fer.
No es podia fer.
No. Això ho explica la soprano que va estrenar, que va fer el paper de Cenerentola, l'Angeltrú de Rigetti Giorgi, em sembla que es deia. Ho explica després amb una carta o un article, perquè a França critiquen de que és perquè no hi ha sabata i fan un braçalet, que és una cosa tan innocua i que a més es veu menys i tot això. I dius que hauríeu de conèixer què passa a Roma, i a Roma ensenyar no hi ha el peu, sinó el turmell d'una dama, és una cosa que no s'admet en teatre, i per tant doncs,
solucionen
d'aquesta manera.
Procacitat, ja. No? Sí. Mas és molt divertit, el tema de l'evolució de l'òpera a Roma ja del segle XVIII, quan no podien cantar dones, estava absolutament prohibit que sortissin les dones, i van sortir els castrats vestits de dones. I després ja permetien anar a les senyores, però tapades fins, bueno, fins...
És que els estats pontificis, la censura... Sí, sí. Aplicava...
Era agobiant, no?
Sí, amb aquests temes era...
Perfecte. I tu què tal te lleves con tus hermanas?
¿Con cuál de ellas?
Con la hermana y con la hermanastra.
Bueno, la hermanastra es... Constantemente estamos picándonos.
Sí.
Sobre todo en el momento, al principio de la ópera, que ya aparece el coro diciendo que va a venir el príncipe, que va a elegir una mujer, una va a elegir esposa, una sí. mujer, una esposa, y bueno, ahí ya empieza a pique, obviamente, porque a ver, tú o yo.
Sí, sí.
No hay cada una, a medida que va avanzando la ópera, está convencida que es ella. O sea, soy yo, tú no,
sí,
yo.
Sí. Pero este es uno de los elementos graciosos de esta ópera, entre las dos hermanas, esta rivalidad
incluso
que hay.
Incluso,
¿no?
Hay un momento en que una, que dicen, uno de los textos dice, hermana, y digo, ¿qué hermana? ¿Qué sorelle? Non profanarci con si fatto nome, ¿no? Que dices tú, ni se te ocurra decir que eres hermana, porque claro, está buscando... Si tú dices que eres hermana, estás en igualdad de posibilidad que nosotras, ¿no? Para alcanzar...
Ah, te refieres a la Cenerentola.
A la Cenerentola, claro, cuando la Cenerentola dice eso, yo le contesto que dices tú, que hermana ni que nada, tú no, tú calladita la boca.
Tú callas, sí, porque la pobre sí que es verdad. Bueno,
final, hay rivalidad.
El magnífico malo un poco cuando ella dice...
Hombre, es cruel amb ella.
Señora, una parola...
Muy malo,
va morir.
I l'amenaça.
Sí, nosotras también le vamos a pegar.
I ella també, és la primera
vegada que ha
passat. I no és la primera vegada que ha passat, això, segurament. Que diuen...
Sí, sí. I luego, allí, en l'última escena, havien moïnes, no? Allí...
Bueno, yo con un poquito de resquemor, ¿sabes? Sí. Yo como...
La Tisbe lo acepta mejor, ¿verdad?
Sí, yo
no. És més pragmàtica, la Tisbe.
Yo soy distinta. Yo si todavía le guardo ahí, yo creo que después de la boda voy a por ella.
Vas a por ella.
Sí, sí. Es la otra Cenerentola.
Y el príncipe te va a querer a ti en un momento dado.
No lo sé. No sé yo, ¿eh?
A Clorinda, ¿eh? No hay
sí, sí, a Clorinda, porque, obviamente.
A Clorinda porque, bueno, las hermanas teóricamente feas, supongo que se caracterizan por un vestuario carrincló, més...
No hem volgut exagerar massa en aquest sentit. No hem volgut exagerar massa el grotesc, perquè jo volia fer una cosa, que és intentar que tot el que passi sigui versemblant. Perquè em semblava que tal com ho havien fet els autors, això ho havien intentat. I efectivament, si t'entretens una estona a pensar-la i a pensar cada situació i pensar per què diuen les coses, t'adones que tot pot ser absolutament versemblant.
Sí,
per això els hi vaig fer amb ells un conte per cadascú.
Clar.
On explicava què passa i què passa abans i què passa quan els moments que no es veu l'escena que contribuïa a explicar aquesta versemblança.
Sí. Aquesta producció està basada en l'anterior que es va fer aquí.
Sí.
Aquesta no la vaig veure jo perquè és quan estava fora. La que sí que vaig veure, la primera, també la vas fer tu, la primera, amb l'Enric Serra.
Amb l'Enric Serra, sí.
Aquella també, que les germanes amb aquells pentinats, me'n recordo, eren una mica...
Sí, sí, allà vam tirar més cap al grotesc.
Allà era més grotesc, eh? Allò sí que eren...
Jo he preferit explotar més la comicitat de les situacions i de les relacions entre els personatges. Penso que això ja... És com una comèdia, no? Sí, jo i els deia a l'acabar l'assaig, això penseu que és com una comèdia. El públic ha d'estar rient sempre, no només amb quatre gags concrets que són que no fallen, diguem, no? Sinó que tota l'estona, si tu vas seguint l'argument bé i vas seguint tots els equívocs que hi ha, és molt més divertit que només...
Sí, és una comèdia, no? Diguéssim, clar, llavors, la parella d'enamorats és l'element no còmic,
perquè,
el duo
menys còmic
o
no còmic,
no, perquè el príncep llavors quan està
amb, el príncep també
amb el
dandini està més entremig
i les noies allà que diu, mira, jo no em puc casar amb totes dues, us donaré al meu criat, diu, ah, un cuestari adotzinal,
diu, que un asco,
que asco, no, este mindundi i és el príncep, i això no lo sabeu.
No, después ya, cuando nos enteramos...
Ja us enterem.
Però haureu usat.
Exacte. Molt bé, escolta, doncs estic superimpacient per veure aquesta Cenerentola, com jo, segur que tots els que ens escoltin també els haurà agafat unes ganes importants. La setmana passada vaig fer tot un programa dedicat a l'argument, vam sentir música, Avui en sentirem una mica més. I veia tothom, doncs us dic que heu de venir a veure aquesta òpera, els que sigueu de Sabadell heu de venir a la Faràndula, ho fem 3 dies, llavors ja després donaré les dates, i les altres ciutats doncs, també. Aquesta no es fan tantes representacions com les que es faran de la Traviata, per exemple, perquè no és un títol tan...
No és tan conegut.
Popularíssim com pot ser la Traviata, com pot ser una Bohème, però bueno, per això mateix, que com que coneixeu menys, heu de venir.
Fijo. Sí. que se la van a passar fenomenal.
A més, penso, intueixo que serà una posició bastant de color, no? Entre el vestuari i tot això serà
sí,
acolorida,
sí,
no?
Sí, això sí. Doncs... Tot i que ens basem, pel treball dels sí. intèrprets, ens basem amb el cinema còmic, el senyor Mut, el primer sonor, no? Que era en blanc i negre, però en canvi no ho hem volgut fer en blanc i negre.
Clar.
Si em permet, agrair a la Mirna, a la AOS, a l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, per... Compte amb mi, perquè cuenten conmigo para estas óperas y en concreto en este título.
Gracias a ti por estar aquí.
Un besazo.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Petons. I ens veiem a la Faràndula.
Ens veiem.
Vinga, molta merda.
Això.
El cor A, Se Belata en cor, situat en ple final de l'acte primer, ens ha servit per separar l'entrevista del següent bloc d'informació, que encara va de la Cenerentola. En primer lloc, el repartiment. Angelina serà la mezzosoprano Carol García. Carol García és vallesana, de fet és nascuda a Sabadell, encara que ella és de Ripollet, em sembla, i està portant a terme una impressionant carrera internacional. Cantant, ja ha començat a cantar amb teatres de primera línia, com l'Òpera de París. El paper de Don Ramiro, el príncep, el farà el tenor colombià Pablo Martínez, que serà la primera vegada que canti amb nosaltres. Dandini és el baríton Carles Pachón, que aquest sí que el coneixeu, és, bé, jo sempre dic que és un exemple clar de la nostra política, perquè el Carles ha fet dues escoles i llavors ja com a professional va intervenir el Cosí Fan Tutte i ara intervindrà el Dandini, també està fent una carrera important perquè té una veu realment bonica, bonica. El rol de Don Magnífico el farà en Fernando Álvarez, que és un cantant, és un baríton argentí, que ell va col·laborar amb nosaltres l'any passat a l'escola amb el Falstaff, fent el paper protagonista, però no perquè ell fes l'escola, sinó perquè no es va trobar un alumne dient per fer el Falstaff, per tant es va triar un professional que és ell, en Fernando Álvarez, i aquesta vegada ja oficialment cantarà la nostra temporada en el rol de Don Magnífico. Les dues germanes, lletges, són la Clorinda, que és la Elisabele, de qui heu sentit i que coneixem prou bé, i la Tisbe, que és més de soprano, que és l'Anna Tovella, que també ha cantat nombroses vegades amb nosaltres. Com també ho ha fet el setè personatge, que és l'Alidoro, que serà el baix Marc Pujol. La direcció musical de l'Orquestra Sinfònica del Vallès anirà a càrrec d'en Daniel Gil de Tejada, que també dirigeix el cor, que en aquest cas serà només cor masculí. Rossini no va posar senyores en aquest cor, sinó només homes. La direcció escènica, com heu sentit, va a càrrec d'en Pau Monterde, un gran artista del RAM. El seu assistent serà Miquel Gorris, l'escenografia anirà a càrrec d'Elisabet Castells, que també col·labora en el vestuari, L'ensems amb Montse Figueres, que bueno, el vestuari el fem com sempre aquí en els nostres tallers. I la il·luminació, com és habitual també, el Nani Valls. I on es farà la Cenerentola? Doncs hi haurà 8 representacions. A la Faràndula de Sabadell s'estrenarà el dimecres dia 23 a les 8 del vespre. Divendres 25 també a les 8 del vespre i diumenge 27 a les 6 de la tarda. Després de la gira ens portarà a Sant Cugat, al Teatre Auditori, el dijous 31 d'octubre. Dia la Castanyada. Granollers, en el Teatre Auditori, el diumenge 3 de novembre. A Tarragona, en el Teatre Tarragona, el divendres 8 de novembre. A Manresa, en el Teatre Cursal, el diumenge 10. I a Reus serà l'última, al Teatre Fortuny, el dimarts dia 12 de novembre. A més, hi haurà dues funcions de l'Escola d'Òpera. Dijous 24, a les 8 del vespre, que serà una funció gratuïta per invitació, com sempre es fa, per escoles, escoles de música, escoles d'adults, etc., en col·laboració amb l'Ajuntament. I el dissabte, dia 26 d'octubre, a les 6 de la tarda, una funció a preus populars, oberta al públic, els preus són tan populars que costarà només 15 euros. Per tant, penso que serà una bona inversió, aquests 15 eurets de rep, per anar a veure la Cenerentola. I per acabar la informació sobre aquesta òpera, en sentirem un darrer fragment, Zitto, zitto, piano, piano, que és l'inici del finale de l'acte primer, amb Francisco Araiza, Ramiro, Domenico Trimarchi, Dandini, Emilia Ravaglia, Clorinda i Marilyn Schmick, Tisbe. Thank you.
tutte insieme non si può, tutte insieme non si può. Una sposa.
E l'altra, e l'altra.
E l'altra, e l'altra. All'amico la darò.
Oh, 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 se ne andrò.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I aprofitem el programa d'avui per presentar els personatges del mes d'octubre de 2019. I començarem amb un tenor històric que fou molt famós en els seus temps llunyans, però quan el sentiu entendreu per què. Difícil de trobar aquesta bellesa de missió, aquesta morbidesa, aquest timbre homogeni. En fi, jutgeu vosaltres mateixos. Parlem de Giovanni Martinelli, que va néixer a Montagnana, un municipi de la província de Pàdua, el 22 d'octubre de 1885. Casualment, 18 dies més tard, i en el mateix poble, hi naixeria un altre dels grans tenors del segle XX, Aureliano Pertile. Devien haver-hi bons aires per la veu a Montagnana, eh? Fill d'un ebenista, Martinelli va aprendre l'ofici del seu pare i de jove va cantar en un cor d'òpera en el seu poble, arribant a interpretar un paper secundari a Ida. Pel seu domini del clarinet, es va incorporar una banda de regiment i allà, un dia, sentint-lo cantar al seu cap, li va donar el consell d'estudiar cant, un cop acabat el servei militar. Així ho va fer i se'n va anar a estudiar a Milà, on al cap d'un any i mig va debutar amb l'Stabat Mater de Rossini en 1910. Dues setmanes més tard, cantava Hernani en el milanès Teatro del Verme. Va anar cantant en teatres italians i en 1912 debuta a Covent Garden amb Tosca i a l'Escala amb la Fanciulla del West. Després oferia la Monet de Brussel·les i el Champs-Élysées de París. Novembre de 1913 canta per primer cop al Metropolitan de Nova York, que seria la seva casa artística fins al 1946, i on seria, juntament amb Beniamino Gigli, el successor de Caruso, cantant en més de 900 representacions. Durant aquells anys apareixerien altres escenaris dels Estats Units, així com en el Colón de Buenos Aires. Martinelli es va retirar el 1950, però la seva última actuació realment fou el 1967, amb 82 anys, interpretant l'emperador de Turandot a Seattle. Nacionalitzat nord-americà, va morir a Nova York el 2 de febrer de 1969. I ara anem a sentir-lo en la siciliana de cavalleria rusticana. O Lola cai di latti la camisa. Thank you. Hi ara un artista que és de l'altra banda de l'Atlàntic, però no dels Estats Units, com passa moltes vegades, sinó de Mèxic. Parlarem de la mezzosoprano mexicana Auralia Domínguez, un nom importantíssim dels escenaris internacionals durant les dècades dels 50, 60 i 70 del segle passat. Domínguez va néixer a San Luis Potosí el 25 d'octubre de 1925. Va estudiar en el Conservatori Nacional de Música a la Ciutat de Mèxic, on coneixeria el compositor Carlos Chávez, que va apadrinar la seva carrera. Debut el 1950 a la capital mexicana i ja el 1951 canta amb Neris d'Aida en el Palacio de Belles Artes de la mateixa ciutat, al costat ni més ni menys que de Maria Callas, Mario del Mónaco i Giuseppe Taddei. Dirigia Oliviero de Fabritis. El 1953 veu el seu debut a Europa, a Londres, i concretament en el Wigmore Hall amb un recital. El mateix any canta a l'Escala Adriana Lecouvreur al costat de Renata Tebaldi. El Requiem de Verdi en el Festival de Lucerna amb la companyia del Teatre Milanès, obra que enregistraria l'any següent amb Víctor de Sàbata. A partir d'aleshores cantaria per tota Europa sota batutes tan importants com Serafin o Karajan. El 1950 debuta a Glyndebourne amb l'italiana in Algeri i Falstaff. A Covent Garden s'hi presentaria el 1955 en l'estrena mundial de The Midsummer Marriage de Sir Michael Tippett. El 1961 debutant al Colón amb l'italiana in Algeri. Va pertànyer a la companyia de l'òpera de Düsseldorf des del 1960 i va cantar també la lírica òpera de Chicago, Oedipus Rex de Stravinsky. Es va retirar el 1982 amb el Requiem de Verdi a Ciutat de Mèxic i va morir a Milà el 25 de novembre de 2013. I què us proposaré per gaudir de la veu d'aquesta gran mezzosoprano? Doncs la Rosina del Barber de Sevilla, Una voce poco fa, amb la Deutsche Symphony Orchestra Berlín, dirigida per Richard Krauss.
Sarà lo lascio reggere, mi fa guidare, mi fa guidare. Ma se mi tocca il mondo del mio debole, sarò una vipera, sarò. E cento trappole prima di cedere, farò giocare, farò giocare. E cento trappole prima di cedere, farò giocare, farò giocare. E cento trappole prima di cedere, e cento trappole.
D'òpera, a Ràdio Sabadell.
Bé, doncs avui haurem acabat aquí, que jo penso que avui hem après coses molt interessants de la Cenerentola, que no sabíem i que ens ha explicat el Pau, i hem copsat el sentit, l'aire que tindrà aquesta nova producció dels Amics de l'Òpera Sabadell, i penso que us ha d'haver quedat un coquet, eh? Si no teniu entrades, sisplau, aneu-les a comprar, perquè no és que faci aquí de comercial, però jo penso que valdrà la pena, perquè és una música preciosa, és una òpera per gaudir, per disfrutar, per riure, per passar-s'ho bé, per viure una estona relaxada, que penso que ens convé a tots plegats. Doncs, bueno, aquí us deixo per avui, i m'acomiado fins al proper programa, que ja el tenim a mig coure. Us espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.